I de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Continuem amb l'emissió d'avui i ara ens centrarem en unes dades que s'estan recollint que crec que poden ser molt il·lustrativa. Sobre què? I de sobre la situació de les dones amb discapacitat en el conjunt de l'Estat. S'està fent una recollida de dades i ho està fent una psicòloga. Ella és na Alessandra Boye. I na Alessandra Boye ens ha d'explicar una miqueta del que s'ha recollit, quines primeres conclusions se'n poden anar traient. I també estarà molt bé que ens expliquin quin punt se troba aquest projecte a nivell insular, a nivell de Balears. M'assembla que en aquest moment, precisament, la recollida de dades, ara veurem de quin tipus de dades, aquí a les nostres illes, diguem que s'està fent. Com, per què, de quina manera, ara ens ho explica. Walking down 29th and Park. Mireu, dades que ja mos ha passat na Alessandra. Per exemple, aquí veiem una mostra sobre la qual s'està treballant i mos situam a l'any 2020. S'està fent feina atenent que, per exemple, La Rioja hi ha 3.600 dones amb discapacitat d'entre 16 i 65 anys. Estan parlant de un 0,50%, entenc que de la població, ara explicarà bé n'Alessandra, i allà s'hi han fet 644 enquestes. A Balears, 12.500 dones, un 1,90% de la població, se n'han fet 738 d'enquestes, i així anem veient el que és aquesta població de persones amb discapacitat que està sent objecte d'una anàlisi de la seva situació. Anem a veure com es diu n'Alessandra. Alessandra, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Alessandra, ahora estaba mirando estos datos que nos has hecho llegar, ¿no? Cuando hablamos de estas 12.500 personas, mujeres con discapacidad en Baleares, ¿es el total de las que se sabe que existen? ¿Es sobre las que habéis trabajado? ¿Qué nos indican estos datos?
Vale, pues las 12.500 mujeres que muestran estos datos son mujeres con discapacidad de 16 a 65 años en toda la comunidad de Baleares, que son unos datos del INE, que
de acuerdo.
Son de 2016.
De acuerdo, y es lo que... De acuerdo, es el número de personas que se encuentran en esa situación que se tienen registradas dentro de esta franja de edad, ¿de acuerdo?
Exacto, sí, vale. De mujeres.
Sí, es que aquí estaba mirando datos y claro, veía en Cataluña 116.200, son muchas, ¿eh? Ya estamos que somos más pequeñitos como comunidad, pero no pensaba que hubiera tanta diferencia.
Sí.
Oye, ¿cómo se valora lo que es una persona con discapacidad? ¿De qué tipo de discapacidad estamos hablando?
Pues mira, en este estudio se recogen cuatro tipos de formas de discapacidad. Uh-huh. Una sería, entraría física y orgánica.
Sí.
Otra sería la sensorial, que sería pues por ejemplo la visual auditiva. Otra sería la discapacidad intelectual. Y otra sería la discapacidad mental, que hace ya se refiere más a un sentido más psiquiátrico.
De acuerdo. Aquí hay cuestiones que, mira, me gustará que me las vayas indicando, ¿no? Es si por lo que vosotros, y si hay un porqué, ¿no? Con los datos que vosotros trabajáis, ¿hay comunidades autónomas donde lo que es el porcentaje de personas con discapacidad de la población de la comunidad varíe mucho en relación de una comunidad a otra?
Pues sí, por ejemplo, en Cataluña sí que el porcentaje total de mujeres es superior con respecto a la población.
Sí, ¿y eso por qué puede suceder?
Pues la verdad por múltiples factores. Son también unas cuestiones que intentamos determinar con este estudio y bueno, por eso recogemos...
Por eso estáis haciendo lo que estáis haciendo. Claro,
claro, exacto. Para tener realmente datos exactos sobre qué es lo que está pasando, por qué se está incrementando el número, o por qué se está reconociendo quizás en unas comunidades como Cataluña más discapacidad o más mujeres con discapacidad, sin embargo, quizás en Baleares se reconoce menos o, bueno...
De acuerdo.
Creo que sí, vamos viendo poco a poco.
Pues, Alessandra, yendo al principio de la cuestión, ¿no? Este es un estudio que está impulsado por CMUDIS. ¿Me puedes explicar lo que es CMUDIS? ¿Qué función cumple?
Pues, mira, CMUDIS es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, cuya sede central pues está en Madrid. Y CMUDIS colabora con COSENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que bueno, tiene como varias sedes, por así decirlo, o afiliaciones en diferentes comunidades autónomas. CMUDIS se centra sobre todo en mujeres, en las cuestiones de, bueno, de género.
De acuerdo.
Bueno, perdón, de género y discapacidad, mejor dicho.
Sí.
Entonces, bueno, CMUDIS lleva a cabo muchos proyectos, uno de los cuales son pues, proyectos de investigación, pero otros también son, por ejemplo, ayuda psicológica, inserción laboral, orientación, etcétera.
De acuerdo. Alessandra, ¿tú desde cuándo recuerdas que la perspectiva de género se esté aplicando a la realidad de la discapacidad? Y comentarte que, siguiendo un poco las redes, veo que precisamente últimamente, desde CERMI Mujeres, ¿no? Se están publicando muchas cosas, se está especialmente activo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese sentido? ¿En qué línea y de qué modo se está avanzando?
Pues mira, en ese sentido es verdad que mujeres con discapacidad es un tema que se ha tocado ya desde hace muchos años, como el tema global de género. Lo que pasa es que hoy en día se está visibilizando más y se tiene más conciencia. Entonces, es verdad que hay, por ejemplo, asociaciones como CMUDIS, que igual pues tienen 20 años, u otras que tienen más. Pero hoy en día sí como que se visibiliza más, pero eso es un trabajo que pues se va haciendo poco a poco. Y claro, lo que pasa es que todavía queda pues eso, mucho trabajo por hacer, porque claro, dentro de mujeres con discapacidad hay, por ejemplo, pues eso, orientación laboral, envejecimiento también, un tema como súper importante y que no tenemos todavía tanta conciencia, ¿no? Porque ya de por sí son, por ejemplo, tres factores que ya sean a la mujer como más vulnerable, ¿no? El hecho de simplemente pues ser mujer, tener discapacidad y además, por ejemplo, encontrarse una edad rango de 60 años o 70.
Sí, de acuerdo.
Bueno, sí.
Alessandra, ahí tenemos un trabajo que, en cierto modo, te han asignado a ti. Para empezar, ¿cómo lo llevas? ¿Te gusta? Es un trabajo que, no sé, responde a lo que a ti te gusta hacer en tu disciplina.
Pues la verdad es que sí, me parece súper interesante y sobre todo muy necesario. Porque básicamente yo lo que hago es hablar con asociaciones, ayuntamientos, servicios sociales, todo enfocado a discapacidad de mujer y todos dicen como, bueno, es que hace falta un estudio realmente, porque realmente como tú trabajas en este área, te haces una idea de los datos que podrían salir. Pero como que no hay conciencia de verdad de, ostras, estos datos son mucho más elevados de lo que yo pensaba, o este problema es mucho más grave de lo que yo pensaba.
Sí.
Entonces, sí, me parece importantísimo, bueno, el trabajo que estamos haciendo desde CMUDIS y entre todas las comunidades.
Alessandra, el problema es mucho más grave de lo que pensaba. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que estáis visibilizando?
Pues uno de los grandes problemas que estamos encontrando es que es verdad que hay un gran porcentaje de mujeres que tienen reconocida la discapacidad definitiva. Sin embargo, en cuanto a la dependencia, el 70%, por ejemplo, no tiene reconocido ni un grado de dependencia.
Ya.
Y esto quiere decir que pues no tienen no tiene acceso a diferentes ayudas, no tiene acceso a subvenciones, a servicios, lo cual, pues bueno.
Sí. Hay un dato que me llama mucho la atención de información que nos has hecho llegar esta semana para preparar la entrevista, ¿no? Y es que, bueno, esto corresponde, se lo explico a la audiencia, ¿no? De cuando hiciste una presentación, entiendo, con un PowerPoint, etcétera, para explicar el objeto de tu trabajo, ¿no? Y cuando hablas del perfil de las mujeres encuestadas, vemos que encontramos mujeres de entre 46 y 55 años con graduado escolar, solteras. Y eso es, ¿por qué es la tónica general? ¿Por qué aparecen estos ítems al hablar de estas mujeres?
Vale, pues mira, te lo explico porque claro, como es un
claro,
has dicho tú, una presentación,
hay
que
datos por completar.
Claro, exacto. Pues los datos que pone aquí es que la mayoría de mujeres que han realizado ya la encuesta tienen entre 46 y 55 años. Uh-huh. Luego hay pues otros colectivos que de mujeres un poco más mayores, que sería la segunda población que más participa, de 55 a 65 años, pero las que más participan de 46 a 55.
Uh-huh.
Pues a ver, se cree también que es porque son las que más participan activamente en asociaciones, etcétera. Entonces, pues están más en contacto y es mucho más fácil acceder a que respondan las encuestas.
De acuerdo.
Y, claro, algo positivo, por ejemplo, dentro del perfil de las mujeres, es que la mayoría, por suerte, pues tiene grado de escolar, uh-huh. Lo cual pues es bastante, bastante positivo.
Uh-huh.
Y dentro de la situación civil, la mayoría también pues se ve que son solteras. Y en cuanto al tipo de hogar donde viven, se ha visto que bueno, la mayoría pensamos que vive en casa de sus padres o de su madre o abuela o abuela.
De acuerdo, de acuerdo. De todos modos, lo que comentabas, ¿no? El tener el grado de escolar es un elemento positivo, pero mirando lo que serían desde el punto de vista de lo negativo, ¿no? También nos podríamos encontrar con que hay limitaciones para ir más allá a nivel de formación derivadas de circunstancias que supongo que están por evaluar, ¿no? Pero, por ejemplo, te podrías encontrar con centros educativos no inclusivos que te limiten tu formación.
Claro, a ver, esto es un tema un poco que se está trabajando mucho. O sea, si echamos la vista atrás, de aquí a 15 años ha habido un cambio brutal en el sentido del sistema educativo para personas con necesidades especiales.
Sí.
Y, por ejemplo, también una persona con una discapacidad física igual tampoco necesita una adaptación tan particular. O sea, bastaría como con una accesibilidad física, por ejemplo, de poner una rampa o etcétera.
Uh-huh.
Entonces, como mucho más fácil la adaptación. Pero es verdad que poco a poco los centros educativos van tomando conciencia de esto y van adaptando mucho más sus instalaciones, tanto físicas como los currículos que hay.
De acuerdo. Aquí se está haciendo ese trabajo, esta recogida de datos. Comentábamos, ¿no? Habéis hecho mucho trabajo en diferentes comunidades. En lo que son las Islas Baleares, ¿en qué punto nos encontramos? ¿El trabajo está completo? ¿Queda por hacer?
Vale, pues ahora mismo el estudio se ha dividido en tres fases. Han uh-huh. pasado en 2018 y durante cada fase se ha centrado en determinadas comunidades autónomas. Ahora mismo estamos en la última fase, que es bueno, pues la fase 3, y han tocado algunas comunidades y dentro de ellas Baleares. Entonces uh-huh. nos estamos centrando pues mucho en Baleares, en Cataluña, en La Rioja, etcétera.
Uh-huh.
Y el proyecto sigue en pie hasta finales de diciembre de este año.
De acuerdo.
Donde pues ya como que se cerrará un poco, aunque las mujeres pueden seguir participando, pero sí que se cerrará un poco en el sentido de cara a hacer un informe final para obtener los datos.
Bien, ahí llegamos a un punto que me encanta plantearlo, ¿no? Tenemos ese informe final, tenéis unos datos que además los podéis argumentar porque tenéis eso, ¿no? Datos recogidos de forma sistemática. ¿Qué capacidad de incidencia pensáis que podéis tener para cambiar cosas, para solucionar problemas?
Pues mira, de momento actualmente tenemos a 7.086 mujeres que han participado a nivel nacional.
Ajá.
Lo cual es bastante, o sea, es muy positivo.
Es obviamente, una buena muestra, sí. Uh-huh.
Claro, cuantas más mujeres participen, pues muchísimo mejor.
Uh-huh.
O sea, si se pueden conseguir 50.000,
sí,
pues bueno, muchísimo, es mucho más representativo de la realidad que está pasando.
Claro, y también visibilizas a una masa crítica que está pidiendo algo, ¿no?
Exactamente, es como, yo lo veo como eso, como una oportunidad para que las mujeres realmente den la cara por sus necesidades y decir, oye, eso está pasando, necesitamos determinadas cosas, igual no necesitamos tanto esto, necesitamos, pues eso, igual que se nos reconozca la dependencia, más inserción laboral, más leyes que nos protejan en cuanto a la discriminación, a la violencia.
Uh-huh. Sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Necesitáis ayuda de algún tipo, Alessandra?
Pues ayuda de todas las mujeres que con discapacidad que quieran participar.
¿Cómo lo pueden hacer?
Pues bueno, desde Baleares se pueden contactar con la coordinadora balear de personas con discapacidad.
Uh-huh.
Podrían, bueno, ponerlo en internet, les sale la página, llamar y se pone en contacto conmigo.
Uh-huh.
O si no, también desde la página de Semudis, también puedes llamar y se pone en contacto conmigo.
De acuerdo. Por tanto, puedes hacer el camino inverso. No esperar a que te llamen, sino llamar tú. Sería
también.
Así. De acuerdo,
sí,
de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Pues, Alessandra Boy, psicóloga, gracias por este rato. Cuando tengas esas conclusiones, yo te perseguiré, pero si me olvido, me avisas, ¿eh?
Vale, pues muchísimas gracias.
De acuerdo, muchas gracias. Venga, hasta
a
pronto.
Adiós, hasta pronto. Mouthful of cavities, and your soul's a bowl of jokes.
Flors en el desert. David Oliver. IB3 Radio.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. Una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Avui, a les 11 del matí, quarta jornada a la Lliga Reto Iberdrola, Collerense, Atlètic Club B. Les d'Enric Taverner volen sumar els primers punts aquesta temporada. A més, no et perdis tots els partits dels representants balears a la segona divisió B. Tot això a partir de les 11:05 del matí. Viu l'emoció del futbol a IB3 Ràdio. T'esperam.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Flors en el desert. No estem en venda.
Sí, d'aquí molt poquet parlarem de model de ciutat. Ho farem amb persones que posaran damunt la taula un seguit de criteris a partir dels quals podem tornar a mirar els nostres nuclis urbans i parlar de sostenibilitat, precisament en un context de crisi, no? Tot això té a veure amb els debats que se fomenten des d'Enginyeria Sense Fronteres, debats telemàtics, bàsicament, amb aquest missatge de cooperar amb aquesta nova normalitat que estan vivint, i un dels debats que han plantejat és aquest. Llavors en parlarem i també veurem de quina manera hi podeu participar, si voleu. Però abans, mos fem ressò d'una notícia que ha aparegut aquesta setmana. I ja ho dèiem, nosaltres en certa manera la veríem com a treballant en connexions que hem anat fent, per exemple, en Ciutadella, amb els amics de la mà de Menorca, en aquest cas. Després vàrem parlar abans ja amb en Toni Estades, president d'Esconàutic de Calagamba, i parlàvem de tot un seguit d'accions que se duen des de l'àmbit privat o ciutadà, diguem-li així, d'associacions, d'armadors, d'embarcacions, per fomentar el que et se va a la llatina. Tot això, mirau, aquesta setmana també ha tingut una mirada, ha tingut una resposta des de l'administració, des de les institucions, i és que el Consell de Mallorca ha decidit iniciar un procés que podria conduir... Tot això encara no està ni signat ni acordat, però s'ha iniciat el procés, insistes, per convertir la Vela Llatina en un bé d'interès cultural. Tot això, primer de tot, té a veure amb un aparell que tal vegada moltes persones coneixereu, d'altres no, que se caracteritza per ser de forma triangular. Això té molt a veure amb la realitat del Mediterrani. Els aparells de forma triangular són veles de guinevet que permeten navegar contravent, o quasi contravent, senyir, que diríem, no? De forma més solvent, cosa que era molt important, sempre ha estat molt important en el Mediterrani, perquè diuen que en el Mediterrani el vent sempre t'acaba venint de proa. Per què? Perquè volta molt, és molt variable. Això en els oceans no és així, la direcció del vent és més estable, i nosaltres vivim amb una mar, que hi ha qui diu que marca el caràcter de les persones, una mar canviant, capriciosa, una mar que es de matí bufa d'una banda, s'hora baixa d'una altra, que de matí es calma, es migdia pega i així, no? Una mà nervioseta i inestable, voluble. I d'aquest aparell tan adaptat precisament en aquesta realitat és l'aparell de Vela Llatina. I que és allò que se vol protegir exactament a través d'aquesta petició de declaració de bé d'interès cultural i per què se vol protegir. Mos ho ha comentat aquesta setmana en Bernat Oliver. Ell és el tècnic de patrimoni marítim del Consell de Mallorca i mos ha començat explicant això.
Volen declarar, o se vol declarar, la Vela Llatina com a bé d'interès cultural, en aquest cas immaterial, pel fet que se reconeix que és un patrimoni i, a més, que és un patrimoni que es troba en perill de desaparició. Quan parlem de Vela Llatina, parlem, òbviament, dels mestres velers, de les tècniques i desconeixements per construir aquestes veles, els aparells que hi van associats, la maniobra, la navegació a mig de la mà, el llenguatge, les embarcacions i, connectat amb les barques, els mestres d'aixa i mestres calafats. És a dir, que el ventall no se restringeix a la Vela Llatina, sinó a tots aquests oficis i coneixements que també es troben en perill de desaparició pel que fa a la barca artesana i a la vela tradicional. Per tant, tots aquests valors, d'una manera o d'altra, ens han arribat fins ara i sembla que, tot i que ara no és un mal moment, perquè aquests darrers anys la Vela Llatina ha anat evolucionant cap a bé i hi ha hagut moltes accions positives, en general la tendència és que la barca de fibra, la barca motoritzada, els aparells moderns, la Vela Marconi, etc., vagin desplaçant aquest tipus d'aparell que al cap i la fi no deixa de ser un aparell molt rudimentari. Després hi ha un altre factor, que és els temes dels amarraments. Com sabeu, Mallorca està molt limitat, no tothom té accés a la navegació a la mà i molt manco a un barco, a una barca de fusta artesana que d'un aparell que, a més, té unes prestacions una mica limitades. Per tant, tot això fa que perilli la transmesa dels coneixements i fa o aconsella la protecció de la Vela Llatina.
Aquesta setmana ho hem estat seguint, aquestes entitats en les quals, per exemple, varen parlar aquestes setmanes per parlar de com ho feien per fomentar la Vela Llatina, i moltes d'altres que també eren d'altres indrets del món que tenen a veure amb la navegació tradicional, felicitaven a les Illes Balears, en aquest cas concretament a Mallorca, per això de que és una iniciativa del Consell de Mallorca i per aquesta iniciativa. Però hem de subratllar que això no és un procés tancat, això acaba de començar. Mos ho explica en Bernat Oliver.
En aquest moment no s'ha declarat bé d'interès cultural i material, sinó que el que s'ha aconseguit, i és una gran notícia, és que el Consell Assessor de Cultura Popular Tradicional de Mallorca, que és que fa l'avaluació dels informes, ha aprovat la seva declaració. És a dir, a partir d'ara s'inicia un procés de tramitació que no sol ser immediat, òbviament, però que tendirà a tendir a aconseguir aquest objectiu.
I doncs sí, és aquest procés que s'ha iniciat i el que és interessant és veure què passarà en el moment en què se tanqui exitosament, esperam. Com se protegirà la Vela Llatina? A través de quines mesures? Tot això de moment s'està especulant sobre com serà, però en Bernat Oliver ja mos pot aventurar una miqueta cap on se vol anar.
Comporta, evidentment, mesures de protecció. En aquest moment, en què tan sols s'ha declarat, no s'ha declarat. No podem ara deixar de parlar de plans estratègics o d'accions concretes de protecció, però en termes generals l'administració ha de promoure polítiques públiques que tendeixin a garantir la salvaguarda d'aquest patrimoni cultural immaterial. Les accions seran sempre orientades a dinamitzar la vall llatina, revitalitzar-la, comunicar-la, promocionar-la, fomentar-la, protegir-la, en fi, una mica el que marca la llei. També hi ha un aspecte que és de vigilància, és a dir, s'ha de vetllar que aquests valors que té la vall llatina se mantinguin, que no s'alterin amb aquestes mesures. En general, les mesures sempre aniran encaminades a protegir aquest legat, lligat per les futures generacions. I la manera que afecti en els germadors, que són els que en aquests moments s'han encarregat de la transmesa, o principalment, perquè són els que tenen les barques, i és que en la pràctica de la vall llatina difonen aquest coneixement, doncs també tindran una sèrie de indirectes, si ho voleu, jo crec, de compensacions.
I un dia te sobren vitamines, la casa i la teulada tan intenses, les lotes s'entretenen amb una planta i deixa la terrassa com la terra.
Hem passat per la mà i el que farem serà fer una passejada pels nostres nuclis urbans, reflexionar sobre com són, de quina manera la forma que són determinen coses, no? Condicionen coses. Parlarem de model de ciutat. Serà d'aquí molt poquet, vos ho deia. És un debat que mos proposa Enginyeria Sense Fronteres i des qual avui en sentirem un seguit d'opinions, en recollirem un seguit de visions. A part de que en Meritxell Esquirol, en nom d'Enginyeria Sense Fronteres, mos explicaràs per què des debat, també contactarem amb Maria Gómez Llebrés. Ella forma part de Palma 21, aquesta plataforma que reflexiona precisament sobre coses com aquesta, model de ciutat, i que volem que com urbanista, com arquitecte, mos en doni una apreciació. I també contactarem amb en Carles Bové. Ell és el cineasta, moltes el coneixereu per el seu Gaza, aquest documental que va ser premiat amb un Goya, i el trobam precisament amb una presentació de Gaza a les Illes Canàries. Des d'allà mos atendrà. Però és que ell també va ser director d'aquell destrucció creativa d'una ciutat, i això el va fer reflexionar de forma molt experiencial sobre com era la seva ciutat. Tot això ho posarem damunt la taula d'aquí molt poca, després d'una pausa.
Tot la temporalitat, destin, i jo volia fer un rigui, destin, crec que això és més un vals, t'ho dic perquè no em vull fer hippie, t'ho dic perquè ja tens una edat. T'estim i jo volia fer un rigui, t'estim, crec que això és més un vals, redundant aquestes paraules damunt tot la temporalitat.
Flors en el desert, conviccions impecables.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Sí, som nosaltres que afinam. Afinam per oferir el concert setmanal aquí a IB3 Ràdio. Els diumenges, a les 10 del vespre, teniu cita amb la música clàssica, la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
Aquesta nova temporada, a partir de les 3...
Amigues, amics oients, el Múltiplex serà amb vosaltres un dia més fins a les 6 del capvespre.
L'amplitud d'aquesta desigualtat educativa que travessa el nostre sistema.
IB3 Ràdio et proposa uns capvespres plens d'actualitat.
Som a la plaça Major, que he de dir que fresca, em fa poca, me suen els ulls.
La primera conversa que vaig tenir, només baixar del tramvia, va ser amb un pare i un fill que donaven una volta en patinet.
D'entreteniment.
Tot tornarà a ser com abans. Les públic un poc més escalivat, com es creix peluts, però tot anirà bé.
I de cultura.
I més que mai serem al carrer per copsar tot allò que t'importa i que t'afecta.
De dilluns a divendres, de 3 a 6, Múltiplex.
IB3 Ràdio és servei públic.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
Ja tenim a Meritxell Esquirol, d'Enginyeria Sense Fronteres, aquí a l'estudi. Meritxell, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Dona que li agrada venir en els estudis d'IV3 Ràdio en diumenge de matí.
La veritat és que sí.
Li hem d'arreglar una encimada, encara que sigui petita. Meritxell, bon dia, com va?
Molt contenta d'estar aquí, de veritat que sí. Més amb l'espai que tindrem avui per parlar d'una cosa superboniquíssima, sí, que
Val.
Estic contenta.
I dona, a mi, perquè hi ha coses per dir. Escolta, primer de tot, recordar que estan parlant d'aquest tipus de debat que vosaltres veniu plantejant dins d'aquest cooperar en la nova normalitat, des de lo digital, no?
Sí.
Perquè aquí no hi ha Déu que s'hi toqui, que se toqui, eh?
Sí.
Com va això?
Com va? Pues va, la veritat és que va la mar de bé, tu saps, no? Com ja vam dir, que vam iniciar la campanya el mes de juny passat i mica en mica anem intentant permear el que és el discurs, no?, de cooperar la nova normalitat per precisament donar un missatge, que és que la cooperació pot ser un acte que s'exerceixi a nivell quotidià.
Va.
És a dir, aquesta seria, jo crec, una de les principals tesis que sustentaria una mica el que és la nostra campanya. És evident que després també ho volem promoure per altres aspectes, no? Sobretot, vull dir, arribar a un clam social que pugui legitimar o pugui la demanda del 07, no? Que és una obligació pública que tenim tots els estats i tots els governs, però a més ens interessava molt això, vincular la cooperació amb una activitat quotidiana.
Val.
Aleshores, quina manera més també concreta de plantejar-ho al voltant de la celebració del que va ser el dia 31 d'octubre, no? Que forma part d'un ODS, no? D'un objectiu del desenvolupament sostenible, el número 11 en concret, que és que anem cap a comunitats i ciutats sostenibles, no? Aleshores, dintre d'aquesta reflexió, es pot treballar més que mai el que és el missatge o que és l'essència del que és cooperar nova normalitat, no?
D'acord.
Sí, tant per promocionar nivells econòmics o cultures econòmiques i laborals diferents, com també una nova normalitat, diguéssim, amb el que és la convivència humana i social, i com totes aquestes dues perspectives poden incidir d'una manera superdirecta en la transformació dels espais urbans de les ciutats perquè aquestes aconsegueixin ser humanes i sostenibles, no?
O sigui, d'acord. D'acord, d'acord. I mira, si vols, començarem a contactar a les persones que participaran avui de matí. Tenim en Carles Bové, com deia, que és a Canàries, m'apareix. No sé exactament a quin lloc de Canàries, ara mos ho dirà. Carles, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Bueno, per tu és una mica més prest. Ho dus bé?
Sí, no, ja hem berenat i tot.
Val, perquè clar, tu ets aquí presentant Gaza i això vol dir que pots haver-te sortir de marxa i vespre...
No, sí que s'ho va fer tard, perquè ahir era la inauguració i començava el festival amb el nostre curtmetratge,
sí.
però no, bueno, la nova normalitat també té
aquests
requisits d'aquesta festa, després dels festivals, també va. Queda un poc mermada.
Com se va dur en aquest sentit, el que és un festival en temps de Covid?
Bé, he estat a diversos durant aquest any que pues, s'han pogut dur endavant i en el final, bé, crec que és una oportunitat també per reivindicar una vegada més la cultura com un espai segur perquè sigui endavant, perquè en el final si se segueixen respectant les distàncies i dur la mascareta, vull dir, no sé que pot haver res més segur que això, a diferència de poder estar a una terrassa massificada sense mascaretes.
Sí, sí, amb això tampoc incidiré molt en el tema perquè hem de parlar de ciutat, però s'ha fet bastant viral una pregunta d'una Gemma Nierga a un representant, no és representant política, diguent-li per què missa sí i cultura no, així resumint, no? No? Té, bueno, ja en parlarem amb un altre.
Sí, sí, sí.
Però bueno, vosaltres aneu fent. Ha agradat Gaza a Canàries?
Sí, 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 aquest any era com una edició especial d'aquest festival de curtmetratges, que era Cinema i Compromís, i estàvem molt volcats amb la causa palestina, i la veritat és que per nosaltres, que se segueix aquí projectant després de 5 anys d'haver gravat, ens pareix que és el que toca, perquè realment aquesta realitat que mostram ni molt manco ha passat d'actualitat, sinó que per desgràcia està igual o pitjor que quan hi vàrem anar.
Uh-huh. Avui, en canvi, Carles, ens volem centrar en un altre treball teu, aquest de construcció, destrucció creativa d'una ciutat, no? Que és un retrat de Palma a través d'un viatge per, sobretot, dones, no? Mirada femenina, que a més anant de barri en barri i veient una mica el que és la transformació de cada indret de ciutat, com se relacionen els uns amb els altres, el que serien classes socials també, no? Això m'agradaria que m'ho expliquessis des d'un punt de vista, si vols, primer experiencial. Tu no ets urbanista, ets una persona que s'ha mirat el lloc que l'ha vist créixer, no? I que has començat a projectar una mirada amb la voluntat de fer-ne un cert anàlisi. Com va ser això? Com va ser el redescobriment d'aquell lloc? I a quins ítems, quins valors que a lo millor no havies estat tenint en compte o aplicant o sent-ne conscient, t'han fet fer aquesta relectura de l'entorn en el qual vius?
Clar, aquí hi ha dues coses importants, que és que no m'ho considero cap expert en la temàtica, vull dir, els temes de gentrificació i altres temes que apareixen en el documental són prou complexos com perquè jo cregui que ho sé tot, però sí que és veritat que jo quan intento afrontar de qualque manera un projecte, el que vull realment és aprendre més sobre aquest projecte i aprofito aquest desenvolupament i aquest procés de documentar-ho per aprendre i de qualque manera aprofundir en tot això que m'interessa conèixer. Realment el que ens van trobar, o el manco jo quan vaig començar a voler saber què volia mostrar, per mi va ser una feina de tot un any, sense treure les càmeres en el carrer, sinó mirant de conèixer a peu del carrer tota la realitat de la barriada i què estava succeint, perquè el que realment volia contar en aquest documental era allunyar-nos un poc més del tema de les xifres, percentatges i dades que s'hi complien el mitjà de comunicació o altre tipus de reportatges, per anar un poc més a l'experiència humana, a les conseqüències que tenia tot aquest procés de gentrificació a les persones i realment mostrar-ho a través de les persones que habitaven aquestes barriades i la seva vinculació amb aquestes barriades. És a dir, si jo crec que algo destaca d'aquest documental amb les quatre protagonistes que tenim és com, encara que siguin dones amb realitats, situacions i experiències molt diferents, crec que cada una al final intenta fer aquesta... aquest camí de recuperar els drets de la ciutat posant-se en el centre, però que les quatre són completament històries de resistència, és a dir, són barriades totalment diferents i amb necessitats molt allunyades a vegades, però que tenen com qualsevol punt que se toca, que és aquest moment de resistir un model de ciutat que posa malauradament la part econòmica per damunt de les persones.
Quan parlam d'aquesta part econòmica, de què parlam? Directament de turisme?
No, el que estem veient amb aquesta nova normalitat és que el concepte de turistificació i de gentrificació, encara que se donen de la mà en quant a que segueixen un mateix benefici, que es posen en venda a un espai públic, veiem com encara que el turisme s'hagi quedat com aturat amb aquesta pandèmia, els processos de gentrificació, especulació i desnonaments segueixen endavant. I això és un poc, jo crec que és en el que ens hem de quedar, i per això que comentava la Meritxell abans de sortint d'aquesta cooperant tots junts o no anirem a cap banda, perquè realment tot això segueix, la gent segueix estant expulsada de les seves barriades, i bé, ho veiem a clars exemples en el documental amb persones com Denki, que és una dona lluitadora que du a judici el seu cas perquè té tots els papers i la raó per quedar-se allà on està visquent, i encara fins i tot l'administració i la justícia li dona l'esquena i ha d'anar fora de la barriada on ha viscut tota la seva vida. Històries com l'Helena, que ha d'abandonar també la seva idea de viure a ciutat i anar a un poble, a la perifèria, perquè veiem com la vivenda, l'habitatge, acaba sent més un luxe que no tant un dret. És a dir, veiem com tot un seguit d'experiències que ens fan veure que estem lluitant a vegades com contra una paret, i que realment tot el que té a veure amb especulació i fons voltors com que se'n va un poc de sa mà a les persones i...
Sí, Carles...
I crea impotència.
La Meritxell volia fer un comentari sobre...
Hola, Carles.
Hola, què tal?
Com estàs? Estic supercontenta de que compartim espai i també amb la Maria, que vindrà després. I escolta'm, no, arrel del que tu estaves comentant ara, se m'acudia que precisament si el Covid ha posat alguna cosa, no, sobre de l'escenari, és veritablement com en les barriades, empobrides sistèmicament i econòmicament, realment la vivència del confinament obligatori va ser molt dura, amb condicions moltes vegades molt insalubres, amb persones que no tenien una ventilació apropiada, que després també es va notar que quan el confinament va obrir les portes, no, i ens van deixar sortir un altre pic, hi havia aglomeracions massives en espais oberts, precisament perquè la ciutat no contempla, no, un gran nombre d'aquests espais, i llavors això és algo que una de les voluntàries d'Enginyeria Sense Fronteres, l'Àngela, m'ha ajudat a reflexionar-hi moltíssim, que de fet és l'autora de l'article que està a xarxes, i sí, el que volia compartir aquí era precisament a la línia que tu estaves dient de que l'especulació segueix, la gentrificació segueix, els desnonaments segueixen, la principal inversió que els governs han destinat en temes urbanístics és sobreconstruir més. Ja. En cap cas hem anat a les barriades a adequar els sistemes d'habitatge.
Sí.
Saps? De dir, doncs, escolta'm, ens hem adonat d'aquesta cosa. Estan una família sencera de 5 o 10 membres que conviuen amb un espai de 40 metres. Això no pot ser. O a més, no podem sortir a l'exterior perquè no tenim espais preparats, perquè o tens una inclemència, no, del sol o del fred, o realment tampoc en tenim tants a ciutat. Ara mateix, aquí darrere els estudis, tenim uns descampats moníssims que els estem sobreconstruint i d'una manera superràpida. I no, no? Sí. Llavors, Carles, això ho volia compartir també arrel de la reflexió que tu feies. No?
Anem a fer una cosa, si voleu, també saludarem a Maria Gómez Llebrés, arquitecta, urbanista, avui és aquí en nosaltres també per parlar en nom de Palma 21. Maria, bon dia, com estàs?
Bon dia a tothom. Bon
t'he deixat aquí com a, que t'anessis bon com a rescalfant, saps? Perquè s'han anat exposant coses, jo deia, aquesta dona deu estar escap, li va mil, no?
Sí, clar, jo sí que ai, ai, quantes coses.
molla, Maria. Però on començaries a partir de lo que has escoltat? Què és el que creus que mereix un comentari urgent?
Jo estic molt d'acord en tot el que comenten la Meritxell i en Carles. Crec que fan reflexions molt adients pels temps que vivim i sí, jo crec que precisament estem en un moment de que tot s'ha aturat un poquet i seria un molt bon moment per reflexionar sobre el futur de Palma i sobre com reconfigurar, no, totes aquestes mancances que veiem, que amb habitatge, amb espai públic, en també amb serveis socials, no? Que ara és el moment.
Sí.
I el millor, jo crec que la percepció ciutadana és que l'administració no ha estat reaccionant tan ràpid com nosaltres voldríem.
D'acord. Si vols, esquemàticament, perquè la gent entengui, no?, el paper que podeu fer des de Palma 21. Què és i quin objecte té Palma 21?
Bueno, Palma 21 vàrem néixer en una associació ciutadana que vàrem néixer el 2016 per això, per reflexionar sobre el futur, perquè veiem que a Palma, no, hi havia com una dinàmica d'anar fent però sense realment tenir un coneixement, bueno, d'anar fent sense pensar massa bé d'on veníem ni cap a on anàvem i presentar propostes per dissenyar el futur de la ciutat, perquè des de la participació ciutadana, o sigui, que demanant un poquet que l'administració compti amb la ciutadania, perquè la ciutadania és qui té molt de coneixements de la vida quotidiana i del funcionament dels barris, que a vegades els tècnics o els polítics, doncs, no arriben perquè no ho viuen cada dia, no? Un poquet arrel, o sigui, un poquet el que deia en Carles Bové, les experiències vivencials de la gent que viu la ciutat, tenen, si les escoltant bé, no?, poden dur molta informació. I un poquet a Palma 21, doncs, sobre la perspectiva històrica, perquè estem elaborant la biografia de la ciutat, també el mapa històric de la ciutat, però també des dels àmbits econòmics, sociològics, també ampliem la visió, perquè no podem pensar en model de ciutat si no tenim en compte tots els aspectes, no només el urbanístic o l'arquitectònic, no? Vull dir, i un poquet tenim estudis d'això històrics, també tenim estudis, fèiem estudis del present, com vàrem fer l'estudi de capacitat de càrrega turística, o també vàrem fer estudis de gentrificació, o ara estem impulsant un estudi d'espark agrari de Sorta de Dalt, però després també, ara també hem començat a publicar una revista mensual sobre ciutats, sobre les coses que passen a ciutat, perquè creiem que és molt important donar veu, no? I les entitats ciutadanes de què està fent cadascú i anar compartint reflexions, perquè si creiem molt important, no? Que començar a crear aquesta massa crítica que comenci a entendre de ciutat, perquè no necessitem ser experts de la ciutat per poder-ne parlar, no? O sigui, això és molt important. Qualsevol de nosaltres que habitem la ciutat som experts d'allò que coneixem i podem opinar i podem reflexionar.
D'acord, d'acord. Amb això farem una cosa, perquè, clar, aquesta entrevista el que mos quedarà és curta, com sempre, no?
Clar, sí.
Però, anem a veure si podem plantejar un parell de temes i establir un seguit d'idees que a les persones els hi servesquin també per anar reflexionant. Primer de tot, model de ciutat. Li demanaré a Maria, perquè és la que té, diguem, la formació més específica en aquesta àrea, llavors, evidentment, Carles, tu ho deies, no? Des de l'experiència, una mica que em pots dir al respecte, una Meritxell, no? Però, Maria, quan parlem de model de ciutat, això se decideix? Això hi ha qualcú que ho decideix? I com ho decideix? A través de quines accions?
Bé, això s'hauria de decidir i en la meva opinió s'hauria de decidir amb un equip de gent molt ampli i pluridisciplinar, val? Perquè jo crec que a vegades tenim molt el tema de model de ciutat a l'àmbit urbanístic i de planificació, que és una part important, però no hem d'oblidar que nosaltres no podrem tirar endavant una planificació de la ciutat si no tenim en compte els aspectes de sostenibilitat econòmica, si no tenim en compte la sostenibilitat ambiental, si no tenim en compte també tots els serveis socials que hi aboquen darrere per poder tirar endavant aquest model de ciutat, no? Per tant, model de ciutat és una projecció, una visió de la ciutat a llarg termini, que sigui una visió conjunta entre diferents àmbits, entre diferents partits polítics, entre diferents ciutadans de diferents barris, no? I que anem tots cap allà mateix, però des de diferents perspectives.
D'acord. I el model actual, qui l'ha decidit?
El model actual, perquè tradicionalment, o sigui, en el segle XX, la planificació urbana se feia només des de l'àmbit urbanístic i arquitectònic, no? I ara mateix continuem amb aquest model, però jo vull pensar que a poc cada vegada els equips comencen a ser un poc més amplis, la legislació també mos demana cada vegada més requisits, i això fa ajudar que cada vegada un poc anem pensant més enllà de l'àmbit urbanístic, però encara hi ha molta feina.
D'acord. Carles, a tu te volia demanar per una part que intentaré demanar-t'ho de forma que s'entengui la pregunta, val? Però també t'ho dic com a experiència personal viscuda, no? Quan la ciutat t'escup, tu també has perdut la ciutat, ja no la vols. A mi això m'ha passat. En sentir-me expulsat, ja no m'he sentit d'aquell lloc. Això t'ho has trobat en el teu documental? Persones que precisament se senten rebutjades del lloc del qual venen i ja no volen ser-hi?
Bé, concretament amb els casos que mostram no ha estat així, vull dir, nena, per exemple,
volen continuar, ja.
Sí, és una lota que va estar expulsada en el seu moment del casc antic, ara ha estat expulsada de Pere Grau perquè no ha trobat una vivenda on poder-hi permetre els dos bés, i encara i tot segueix estimant ciutat, vull dir, no crec que generi això tampoc un odi. Sí que és vera que podem veure, no és tant que tu li donis l'esquena a ciutat, sinó que realment és la ciutat que canvia i ja no és allò que tu estimaves.
D'acord.
Que podríem dir. És a dir, si el casc antic és un poble que se parla també del documental, se converteix en un parc temàtic, en realitat tu ja no has la relació que tenies amb aquella part de ciutat. Quan ja no se fa vida de barri, quan se perd tots aquests vincles entre les veïnades i els veïnats, realment no crec que tu perdis aquella relació, sinó que realment allò en què tu tenies aquella relació ha canviat completament i ha deixat d'existir. Jo crec que això és un poc esperill.
Que això, Maria, té a veure amb allò que deies de la biografia de la ciutat, no?
Clar.
Sí, com la ciutat... Digues.
No, sí, això és importantíssim, no? El fet de com anem incorporant totes aquestes noves realitats demogràfiques dins la ciutat, dins els barris existents, no? I això és un poc el que provoca la gentrificació, que va moguent la gent d'un barri a l'altre i això fa perdre vincles, fa perdre també ambient, no? El que et diré mai, aquest barri hi ha bon ambient, no? Això ho va destrossant i això després és molt difícil de reprendre.
Clar, i anant una mica en el lema, no? De la ciutat sostenible, pot ser, Meritxell vol comentar també qualque cosa en aquest sentit, i vos ho dic perquè no mos queda molt de temps, un seguit d'idees claus per canviar coses transcendents cap a un model sostenible de ciutat.
És que m'interessava molt el que deien la Maria i en Carles, perquè en realitat, el que estan posant sobre de la taula és que hem despersonalitzat les ciutats, les hem despolititzat, precisament perquè tot aquest creixement urbanístic dels darrers anys ha servit als interessos de la cultura i l'economia neoliberal. No? Anem a construir, anem a fer una ciutat no habitable a mida humana, sinó productiva, no reproductiva, i això ha comportat la necessària despolitització dels espais públics. Què vol dir això? Que hem perdut, ara ho estaven dient el Carles, aquest sentiment d'arrelament a una ciutat, aquest sentiment de pertinença a la ciutat. La continuem estimant i hi ha accions de resistència amb la qual ens permeten tornar-la a recuperar. Però hem de cultivar moltíssim una altra vegada aquesta cultura d'allò comunitari. És veritat que les ciutats han de ser sostenibles energèticament, és veritat, no?, que s'ha de practicar una bioarquitectura, un biourbanisme i totes aquestes coses, procurar molts més espais verds i espais de lleure, que tots els serveis i els recursos estiguin molt més a prop, però també hem de procurar o lluitar o treballar aquesta convivència i politització una altra vegada al carrer, perquè el carrer no és una propietat privada, no hauria d'estar en mans d'un capital. Hauria d'estar una cosa que, per exemple, la Maria a mi em va ensenyar, de dir com és que cada vegada que el planifiquen un parc, a l'última persona que li pregunten és a la persona que utilitzarà aquell parc.
Ja, sí.
Ni mares, ni infants, ni famílies, ni la persona que hi passeja perquè viu en un estudi de 40 metres, ni ningú. O sigui, ho planifica algú superalià a el que són les necessitats humanes i, per tant, què fem amb això? Despolititzem. Vinga.
Maria, breument. Què diries?
Jo crec que les ciutats sostenibles és l'única via que tenim per tirar endavant, no? I dins de la sostenibilitat d'aquestes ciutats hi passa l'espai verd, l'infraestructura verda, que en deim, no?
Sí.
L'espai verd, els torrents, no? Tot allò que sigui tornar o fer més agradable a la ciutat, no? Jo crec que és molt fàcil pensar que és molt més agradable un carrer que té arbres que un carrer que no en té, no? I això és el que hem d'anar incorporant, o sigui, com aquesta microcirurgia de la ciutat d'anar millorant els espais, moltes vegades mitjançant la incorporació o la renaturalització, no?, que se'n diu de la ciutat, però també ampliant els espais d'ús dels vianants i expulsant a poc cada vegada més els cotxes.
Tenia un amic que de forma molt esquemàtica me deia: no se tracta de dur la ciutat en el camp, sinó el camp a la ciutat. Seria un poquet això?
Home, jo crec que serà difícil, però tot el que puguem, no? Vull dir, jo crec que també ara se comença a parlar molt de la biodiversitat dins la ciutat, que no en som conscients, no? Però també des de la ciutat podem potenciar aquest tipus de pràctiques. Jo crec que ho hem d'anar fent des de petites iniciatives, des de fer un esforç per enverdir els balcons.
Sí.
No? Vull dir, jo crec que també la ciutadania vam anar fent
pot posar de part seva. Petites. Sí, d'acord. Carles, en un minut, si pot ser. Me sap greu anar així, però és que...
No te preocupis, jo només fer aquesta relació, per no repetir tot el que han dit elles, que em pareix clau, és fer aquesta relació entre ciutat sostenible i ciutat habitable. I és que al final, conceptes com aquest de l'arquitectura hostil, que no l'han mencionat com a tal, però no han parlat molt d'ella, de com al final matam la vida a la barriada, sí. I és quan se comencen a generar espais a les barriades que només estan pensades per al consum. i això fa que la vida la barriada se mori i ho enllaça amb el que hem parlat abans, és a dir, aquella ciutat a la que tu estimaves o que tu tenies una relació canvia per complet i desapareix aquell vincle. I crec que no hem de deixar que passi això, i el primer que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer canvis i regeneracions a les barriades és tenir present l'opinió i les vivències de les veïnats i els veïnats que l'habiten.
I de Maria Gómez Carles Bové, moltes gràcies. I Meritxell, molt breument, el debat està obert.
No? El debat està superobert.
Com se pot continuar?
Gràcies, perquè ara no ve dir en l'últim minut que em quedi. Hashtag cooperar nova normalitat. Adheriu-vos al manifest i seguiu una miqueta les xerrades que anirem organitzant de reflexió crítica i creativa també per treballar precisament aquests assumptes.
Perfecte. I de gràcies a tots tres. Una abraçada i anant parlant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un luxe i un plaer.
Fins aviat. Adéu, adéu.
Adéu.